I ara sí, Andreu Buenafuente. A veure, amb l'Andreu hem tingut una conversa amb calma, justament ara que fa 40 anys que va començar a treballar a la ràdio, a Reus. També, ara que fa mig any, des que es va acabar el programa Movistar, que ha tornat a Catalunya, i ara que el seu programa de ràdio, Nadie Sabe Nada, amb Alberto Romero, s'ha estrenat també en versió televisiva a HBO Max. L'Andreu, en aquesta conversa, ja ho sentireu, parla de tot, de les ganes de treballar i potser fins i tot viure en algun país d'Amèrica Llatina, de les exposicions de pintura que prepara per aquest 2022, de l'ego, de la popularitat, de quina ha sigut la seva millor idea a la vida i quina ha sigut la seva pitjor decisió, de la seva filla, la Joana, que la vam veure a l'últim programa Leitmotiv, dels seus pares, de la Teresa i el Juanito. Juanito es va morir quan l'Andreu començava a treballar a TV3. En fi, d'això i de moltes més coses en aquesta conversa amb Andreu Buenafuente. Andreu.
Hola, Albert, què tal?
T'has fet números i em sembla que fa 40 anys, si no m'equivoco, que vas començar a treballar amb això.
Sí, no, i sí, era l'any 82, 17 anys, entro a Ràdio Popular de Reus i m'obro la porta al Francino, que fa poc li vaig dir, fa una dictadura que ens coneixem. Hòstia, em diguis això, collons, quina unitat de temps. Dic, bueno, doncs és el que hi ha, nen.
I sentir això, 40 anys, és orgull o és vertigen?
No, jo és molt d'orgull, molt d'orgull, molta satisfacció. Orgull no pres com, hòstia, sóc l'hòstia i tal, sinó com, que bonic que haguem arribat fins aquí i disfrutar-ho molt. Jo ara, igual és que m'he fet gran, a vegades vaig a la ràdio una miqueta emocionat. Bé, eh? Bé, no plorant, oh, bon dia, tot. Però sí que obro la porta de la ràdio i penso, hosti, nen, i si ho fies amb 17 anys i aquí estàs, i més que fer-ho, que ho pots fer, és que encara t'he sentit, no? Encara et volen i encara et contracten i ara estem llançant un programa nou, has d'estar molt orgullós i molt content, i em sento una mica així.
I no et passa l'emoció, també, a vegades? A mi em passa, últimament, que dic, hosti, he disfrutat molt aquest programa. No sé quant temps més el podré fer, o no sé si tornaré a fer un programa especial com aquest, o un Palau de la Música, o un bolo no sé on, no?
Jo, mira, saps què em passa? Soc molt optimista, tio. Sempre he sigut molt optimista. I ho recomano. Ho recomano perquè sempre penso que el bo està per arribar. No és que no hagis fet res bo ni hagis disfrutat, sinó que no et pots negar la possibilitat d'un altre event potent a la teva vida. I ja està, i treballo amb aquesta tesi. Quan no passi, doncs no passarà. Però crec que amb el que sabem i amb el que hem aconseguit podem accedir, si tenim ganes, energia i tal, podem accedir encara a coses molt potents. No em vull negar això, perquè fa una mica de pastaraga, no? De, hòstia, noi, no sé, sóc així.
Clar, ara tens 57 anys i el podcast més escoltat de ràdio a Espanya aquest últim any i l'anterior és el que feu amb Alberto Romero, el Nadie Sabe Nada. Clar, jo penso, hòstia, podcast no li correspon a un tio de 57 anys ser el més escoltat, no? Hauria de ser un de 30.
Sí, sí, o més jove. No ho sé, noi. És veritat que vam tenir la sort de configurar un programa que té una pota al podcast i una pota a la ràdio. I que té la grandesa de les dues coses. Jo, quan vam començar, vaig pensar, això no seguirà, perquè no és programa de ràdio, saps? La SER, històrica, quan vegin el que estem fent. Però precisament vam refrescar una mica com el que havia passat al Tarat als 90, i després vam aprofitar l'inici de podcast. El podcast també s'ha de dir que està justament començant, eh? Catalunya, Espanya, els americans ens porten molts anys, però s'està configurant. I vam tenir la sort de ser al lloc pràcticament quan estàvem fent la caça, no? I per altra banda, té una naturalesa bastant podcast. I no sé, mira, jo també a vegades em passigo i penso, hòstia, nen, encara tens alguna cosa que dir al món del podcast. Però, escolta'm, no remenarem això, deixem-ho com està.
Clar, ara tu ets un d'aquests grans, no? Un dels grans que tu miraves abans quan eres un nen. Tu tens la sensació que el que generes és respecte entre els nens d'ara, diguem, entre els joves d'ara, o la sensació de veure si et poden fotre una empenta per dir, escolta, ara ens toca a nosaltres, poder que hauries d'anar marxant ja?
No, home, no. Jo sempre dic que em sento molt respectat i molt, molt, molt estimat. I abans em feia vergonya dir-ho, perquè deien, pensava, diran que sóc un, com una folclòrica, no? Ai, el mi público. Però és veritat, és veritat. Ara, per exemple, que he tornat a Catalunya, tinc una relació com d'amor amb el públic català, i jo sóc com una mena de gendre, no?, que s'ha anat fent gran. Primer el nen, després el gendre. Jo noto molt estimat, en quant a la gent, i després els joves penso que també, a la seva manera, perquè tots estan intentant rebentar les costures, no?, fer coses noves, però jo ara notem, per exemple, amb Alberto parlàvem l'altre dia, que ens sentim respectats. I això és xulo, això és molt xulo de sentir, sí.
Hi va haver una imatge, que a més t'ho vaig escriure, perquè a mi em va emocionar l'últim programa, jo crec que molta gent també, però hosti, quan vaig veure la teva filla allà al plató, clar, vaig pensar, a mi la primera imatge que em va venir va ser el teu pare, perquè quan jo estava de guionista amb vosaltres, clar, el teu pare hi treballava, el teu pare feia aquell espai amb el pare de l'Oriol Grau al final, i dic, hòstia, dic, mira, l'Andreu al mig, abans amb el pare, ara amb la filla, no?
Sí. Home, no va ser... Bueno, saps que jo faig broma, que dic que ara tothom em recorda només el de la filla. Dic, escolteu, que jo porto 30 anys de televisió, home, que va sortir a l'últim minut. Però la gent suposo que s'aferra a aquest factor emocional que tenia. Era molt xulo, molt xulo, molt imprevist. Havia de sortir amb la Sílvia, era partener de la Sílvia, no? Però la Sílvia agafa el Covid i està confinada, i per tant a mi no em diuen res, i quan sento la música jo penso, dic, mira, la Sílvia passarà de tot, que és una mica boja, i ni confinament ni res, sortirà igual, i va, l'últim dia. I miro, veig la nena, que no m'ho esperava, i miro una mica més enllà i ja veig que no surt ningú més. Per tant, va ser molt emocionant. Però també és cert que és una nova generació, mai millor dit, 9 anys, i que li dona una importància relativa. I això m'ha fet pensar que tant tu com jo, potser els una mica més joves que nosaltres, la tele era molt tòtem, no? L'objectiu era, jo què sé, comunicativament parlant era tot. Arribar a la tele ja està. I ells, no tant, eh? No tant. Crec que li faria més gràcia tenir un TikTok que el que va fer.
Com era el teu pare?
Hòstia, el meu pare. El meu pare ara ha fet un màster de recuperació i de la seva identitat, perquè en un programa nou, molt curiós, on fas un monòleg de la teva vida, un tros, i després se'n fan escenificacions, jo vaig escollir, no sé per què, segurament un psicòleg et diria que tot això té una explicació, però jo, com que he explicat tant la meva vida, dic, hòstia, que explico. I vaig explicar els orígens meus a la ràdio quan el meu pare... em porta a conèixer un locutor que, com es veu en el programa, efectivament el locutor, bé, no el coneixia molt, el meu pare. Mon pare era un nen de la guerra que, malgrat això, malgrat el dolor, el pes, el lastre de la guerra, és un tio divertidíssim. Jo no sé si com a reacció justament a aquell dolor o què, però era un home que vivia el dia, que es dedicava a entretenir la gent, que ell era venedor. Sempre explico una anècdota que crec que el defineix. Ell entrava en una botiga, i això ho he vist, eh?
Per què venia?
Venia tot. Havia vengut gallines, mobles, i finalment va acabar làpides. Que li vaig dir, aquest últim pare no... aquest gremi no l'entenc. Bueno, collons, s'ha de fer tot. I ell anava a vendre, però el seu objectiu era entretenir. Era un entretenidor no professional, i aleshores estava una hora i pico, i ja marxava, i li deien, Joan, escolta, apunta el pedido. Perquè no apuntava el pedidor. I ell deia, no, home, ja passaré, perquè si voleu ja passo. Bueno, home, torna a passar, però apunta'm aquest sofà, que a mi em fa falta. Home, com vulgueu. No era tan important l'economia, com jo podia constatar, sinó que ell s'ho passés bé, però al fons fer passar bé la gent. Això potser sí que...
Ja, llavors, diguem, tu veies que en reunions amb amics o així, el pare explicant aquestes històries era una mica el centre, diguem, sí. No el centre d'atenció. Llavors... D'aquí pot venir alguna cosa de la teva feina?
Pot venir, sí. Ara ja estic obert a qualsevol interpretació, perquè sempre dic... Quan era més jovenet pensava, jo no sóc com el meu pare, perquè era molt xistós, treballava molt l'acudit, però molt, no us ho podeu ni imaginar. És un home que podia estar, i no us exagero, 4 hores explicant acudits. Però 4, eh? O sigui, un sopar etern, sobre taules eternes, se'n sabia molt, ma mare li feia d'apuntadora i anava dient, sí, explica aquell dels 600. Sí, home, cony, això és un 600 que tot el rato, tot... Jo deia de jovenet, home, jo estic més evolucionat, no? Treballem uns conceptes, uns guions, jo faig ràdio, però sí, segurament que sí, que hi ha un nexe comú, no? Que és, no sé si és el centre, però... entendre que tens el focus d'atenció i, bueno, anem a divertir. Amb unes altres eines, no?
Jo hi ha una cosa que no sabia, que és clar, tu vas començar, entre altres coses, narrant partits d'hoquei sobre patins a Reus, que hi ha molta tradició. Després, el que expliques allà, que en un moment determinat tu estàs narrant un partit i el teu pare li fot una hòstia al capità del Barça, això és així?
Sí, crec que inclús et diria que és, crec que és un dels germans Torné, mítics Torné dels anys 80, finals 80, no ho sé exactament, era un equip molt potent, bueno, el rival de sempre del Barça, del Reus, que encara es manté això, encara es manté. I sí, o està un palet més apretat en quant a ficció, que es diu perquè tingui més sigui més efectiu, perquè no és tant que jo narré, jo havia acabat de narrar ja, i justament havia tornat la connexió als estudis, i veig l'Aldorull. I dic, hosti, què passa a l'altura de vestidors de la pista del Reus, que m'han dit que segueix igual. O sigui, fa 30 anys, amb el Xavi Caçador, l'altre dia em diu, escolta, hi hem d'anar, perquè ell hi va. I em diuen, hi ha un aldarull, llavors jo ja baixo, recollint els equips, i veig que el meu pare està, doncs, realment excitadíssim, i saps aquell, bueno, quan t'has barallat, no? I llavors em diuen, escolta, el teu pare, amb un anell que té un cello, li he fotut un calbot a un jugador. I jo li deia, va, pare, això no, collons, no sé què, és que venen a provocar. Realment, no per justificar-lo, perquè això no s'ha de fer mai, però els partits Reus-Barça eren impressionants, i la caldera que es generava allà era... Això era el més senzillet que passava.
I vas obrir el micro, tu, per explicar-ho per la ràdio, o no?
No. Aquí el codi deontològic, no, professional, doncs vaig dir, saps què, no cal, ja he tornat la connexió, ja està.
Quin és el programa, Andreu, que creus que de tots aquests anys que resumeix millor el teu esperit? Si haguessis de triar un, hosti, dius, mira, aquell...
Sí, mira, te'n diré una cosa que vaig dir últimament i veig que he tingut bastanta acceptació, perquè en unes xerrades, o no sé on va ser, vaig dir que tots els que ens dedicam a la creació i tal, ens hauríem de conformar amb tenir una bona idea a la vida, una bona, perquè tenir de vàries, hòstia, em sembla... ja molt excepcional. I jo crec que la meva gran idea és el Terrat de Ràdio, no? I que segurament, això ja és mica més èpic, tot el que ha anat passant després ja estava al Terrat de Ràdio, no? Un nano de 20 i pocs que diu, mira, fot un programa amb una escala, amb uns veïns que no en tenien res, la ràdio, quan els ho vaig explicar... Me'n recordo, sembla que el director va dir, bueno, fes el que vulguis, que jo tinc molta feina, tu. Anava molt de cul. I és que és un programa que ho fan uns veïns, i saps, aleshores ve gent, i però com els veïns, em deia.
Però a vegades passa que saps fer un programa, però potser no saps explicar-lo. Oh,
exacte. I no, són actors i tal, però bueno, aquella barreja d'actors, explicar la realitat, ficcionar-la, perquè la realitat crua com que no ens agrada, sinó que ens aníem d'enfotre i inventar-nos en una paral·lela, bla, 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 molt embrionari. Després a Barcelona realment es desenvolupa molt millor, més professional, i després tot el que ha anat venint, doncs, són variacions, no? I jo crec que sí, potser el més trencador nou que estic fent, que també em sorprèn molt, és improvisació total, però bueno, també veig de Terrat, saps? De repent, ara estic fent molt el Ferran Adrià, no? I la gent, hosti, quina gràcia que farà el Ferran Adrià. I jo penso, és que jo als 90 ja feia un munt d'imitacions i tal. Vull dir que...
Sí, és el primer que imites.
El primer que imito, i m'agradava molt, era el Maragall. El Maragall tenia molt bon imitar. Molt bon imitar, sí, sí. A més, em relaxava molt i em va agradar molt perquè el anava fent cada vegada una miqueta més cabronet, no? I l'Alberto li fa molta gràcia quan l'explico, perquè ell escoltava el programa de ràdio. I el Maragall, per exemple, feia una cosa que era... Si tu eres de l'equip del Terrat i no eres de Barcelona, ell no et donava explicacions de res. I, per exemple, hi havia el Fermí i ell deia, alcalde, escolta, el problema que hi hagués en aquell moment, no? Jo que sé, a la plaça tal, i deia, tu d'on ets, tu? Jo sóc de Tarragona, doncs, que t'expliqui el teu alcalde. I llavors va arribar un moment que només deia, tu, Tarragona, i no tenia interlocutors. Bueno, com a exemple de... Després ja vaig parar una mica, però a mi m'agradava fer-ho, sí.
Una bona idea, el Terrat de Ràdio. Una mala decisió?
Una mala decisió, hòstia, n'hi ha moltes. Perquè no vull ser el tontet que diguin, ah, bueno, totes, en el seu moment, no, es havia de fer. Males decisions, hòstia, segurament no professionalitzar més l'empresa d'amics, que en el seu moment Jo no em prenia, no seriosament, sinó que pensava, bueno, entre tots ho farem tot. I quan el món es complica, als 2000 i tal, m'hagués anat bé tenir un palet més de professionalització. Però també et diré, en el seu moment no ho vaig veure, no? O sigui que, bueno...
Clar, tu tens, no sé, com a mínim una triple vessant, no? La vessant de còmic, la vessant de... dinamitzador de talent, d'alguna manera, i després empresari, no? Vull dir, empresari t'ha donat alguna satisfacció a la vida, ser empresari?
Hosti, jo crec que no, però tampoc vull ser ingrat, perquè soc empresari involuntari, eh? I això sempre ho he explicat, eh? Jo a la cera em diuen, escolta'm, a tu el que et convé és muntar una societat limitada, que jo ja portava 10 anys.
Et convé o t'obliga?
Bueno, aquell convé, entre cometes, no? A tu el que t'aniria bé, per tot això que fas, Andreu, de coses, d'actors i tot, clar, tu mous molta gent, em deien. I jo dic, sí, sí, dic, home, porto 10 anys a la SER, porto 2 quinquenis. Que a mi m'ho havien dit, dels quinquenis, l'hòstia, nen. No, home, no, munta't una empresa. I aleshores dic, bueno, muntem una empresa, perquè en realitat és per poder jo facturar, és a dir, fer el que volia fer. Perquè la SER em deia, no podem contractar tanta gent. I aquí comença tot. És a dir, jo no tenia una ambició, jo no vaig estudiar empresarials, com s'ha notat després, i res d'això. O sigui que... satisfaccions, doncs no sé. Si m'ha permès fer tot això, molt bé, però després la part grisa de les crisis, pujades, baixades, és una merda com un piano.
O sigui, ets empresari per buscar llibertat, d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, exacte, exacte. Era per això, era per això.
Vas plegar el mes de desembre de Movistar. Què has estat fent aquests 6 mesos?
Pues mira, estic produint i enregistrant el programa nou de Nadie Sabe Nada per HBO.
Sí, però això ara, però vull dir, o sigui, tu vas ser plegar i ja vas fotre't a treballar, o vas estar un parell de mesos, diguem...
No, bueno, vaig agafar la Covid, que vaig pensar, ara és el moment, saps? Quan vaig arribar a casa, al gener, primer el va agafar la meva dona, ens vam confinar, i quan ja va estar ella, dic, ah, l'agafo jo. I que per cert...
Et ha sortit el Pujol, eh?
Ah, sí, l'agafo jo. I doncs 2 setmanes tancadet a casa, però molt bé. I després, realment preparant més coses. Pintant, estic pintant molt, molt, molt. M'he tornat una mica. Estic sortint de l'armari pintor, eh? Una cosa que et puc dir, de pintura, estic sortint de l'armari.
Què vol dir sortir de l'armari?
És que exposaré. Fa una vergonya, fa vergonya, però ho he de fer. Perquè l'últim tram a Madrid, en el qual la meva família marxa, jo em quedo, que és tardor 21, em quedo sol i no sé per què, una cosa una mica màgica, o jo què sé, m'agafa per comprar teles, dic, vinga, m'ha posat en l'acrílic, que no havies fet mai, o no, amb regularitat. I començo a acumular pintura, la gent que passava per casa deien, estàs bé, tu estàs bé, que és una pregunta més típica als pintors. I fins que finalment crec que tinc un projectet que es pot ensenyar. I el presento el juny a la Modest Cuixart, a Palafrugell, pot il·lusió, petitet, eh? I després, si tot va bé, el Nadal a Barcelona... O sigui que he pintat molt, en realitat estic pensant, he pintat molt, he començat a estudiar piano, per la meva professora no estaria d'acord, et diria que no estudio res, però crec que també el piano em fa interès, em fa gràcia, però la que em vaig liar ja estàvem produint-lo nou, o sigui que finalment eren com un mes i mig, dos d'assaborir Barcelona. Una cosa molt bonica que em va passar és sentir que et renamores d'algú, la ciutat, em vaig com... anava tot el dia, només buscava l'excusa per anar per la ciutat, no? Ja vaig a peu, ja... Vaig mitja urbans, i... perquè 6 anys fora, amb tot el que ha passat a la ciutat i al món, és una eternitat. I aleshores estava com... I encara estic, eh? Redescobrint coses, que és una sensació que mai pensava que tindria.
Quin és el comentari més habitual que et poden dir ara pel carrer?
Ah, ara pel carrer em diuen... Has tornat ja, eh? Has tornat.
Com? Has tornat a casa?
Has tornat a casa, eh? Ara. I bueno, més o menys, el que et deia abans, no? Una cosa molt xula de... Hòstia, que xulo tornar-te a veure, no? És que el meu dia a dia, de veritat, jo és que ho soc un motivat o un naïf, però a mi m'agrada molt. Jo vaig a fer un cafè i el cambrer em fa... No pagaràs, home. No cal. I dius, és una xorrada, però és una mostra de carinyo, no? O l'altre dia el parquímetre en un restaurant, que jo no sabia que hi havia parquímetre, dic, hosti, nen, aquí també un diumenge, tal, i el del parquímetre, sí, és que aquí, tal, i torna, gira cua i diu, no paguis. I bueno, és com, ara gent dirà, només li interessa que el convidin, no? Però t'agafes aquí, no? O qualsevol cosa. Jo passejo per la ciutat i vaig recollint inputs molt bonics que la veritat trobava una mica a faltar.
Ara, aquest any és el centenari del Joan Fuster, del Valencià, i té una frase que jo aquests dies estic pensant molt, que és: si cobres, existeixes. Saps? Ha canviat una mica allò de si penses és que existeixes, no? Si cobres, existeixes. Tu penses que la identitat ens la dona la feina?
Ostres, molt bona aquesta, no havia pensat mai. Home, en el meu cas sí. Jo sóc el que sóc perquè la feina s'ha mesclat amb la meva vida, no? Des dels orígens, que vaig posar el peu a Barcelona l'any 92, a Olimpiades passades, diguéssim, jo em vaig construint amb la meva feina, que això m'ha portat problemes a vegades, de saturació, de no sé què, però no tant si cobres, sinó com m'expreso a través de la feina. Mira, ara aquests dies pensava, clar, aquest 22, jo vaig dir, bueno, me'l prendré amb calma, no? Però la Sílvia, que ja em coneix, diu, és que si tu no treballes, no estàs molt complet, no? I jo, sí, m'enfado, home, què vols dir? Puc pintar, puc no sé què, però realment ens encanta això. I sigui la vessant que sigui, ens sentirem complets. Home, si ens paguen ja, collonut.
Això vol dir que d'aquí 10 anys, per exemple, amb 67, tu t'imagines treballant.
Jo penso que donaré pel sac bastant, si tinc salut, perquè és que a part, escolta'm, veus gent nord-americana que segueixen en actiu, grans i tal, i hosti, per què no, no? Penso que també som, tant tu com jo i alguns de la nostra generació, una gent que comencem als 90, com dir-te, que ens veuran envellir. I si nosaltres tenim ganes i coses que explicar i hi ha algú que ens vulgui contractar, per què no? Per què no? S'ha de produir una mica aquesta quadratura, eh? A vegades fantasejo, dic, hi haurà un dia que ja no tindràs moltes ganes, però aquest dia no arriba.
De la mateixa manera que un dia te'n vas de Barcelona a Madrid, ara te'n vas a Amèrica Llatina?
Sí, home, és la següent pantalla, molt xulo. Mira, l'altre dia a la roda de premsa els hi deia, dic, jo que vaig començar la meva carrera, que només se m'escoltava a Reus, perquè a Tarragona pràcticament no arribàvem, i ara que em puguin dir que tenim seguidors d'Amèrica Llatina és brutal. Sí, anem a explorar una cosa molt inèdita, que és, com que el podcast és en espanyol, ja ens tornava molt de retorn americà. I hem dit, home, doncs ara amb motiu de ser un operador com HBO Max, que arriba a Amèrica, perquè no ho provem. Fem Mèxic-Argentina, i tenim la sensació de que anem a llaurar, a sembrar, el que podria ser una nova etapa. Però també m'agradaria dir, des d'una serenitat que donen els anys, Albert, molt interessant, perquè Alberto...
Però què hi voleu fer?
Fem el programa amb tota regularitat. Com si
sí, el Nadie Sabe Nada.
Sí, el Nadie Sabe Nada, anem a un teatre petitet, tant a Argentina com a Buenos Aires com a DF, i es fa un programa. Allà anem a fer el que sabem fer. Que l'altre dia em va donar un consell al Serrat, que és un bon amic, i clar, jo cada vegada que parlo prenc notes mentals, no? I dic, escolta, vaig a Amèrica, això li agrada molt amb ell, saps que va i ve, i ara l'última gira, i ja sé, vas a Amèrica, sí, dic, estic una mica amoïnat, dic, perquè, bueno, a veure, com no m'agradaria arribar allà, com dir-te, com un europeu, un espanyolet de, bueno, ara us anem a fer l'humor que s'hauria de fer, i ja el Joan ràpidament talla les converses quan veu que ja estàs dient tonteries, i em diu, nen, tu que has de fer és el que saps fer. I dic, vale, i ja està, no. Però és un bon consell, no? Mai impostis, ni et traicionis, ni que sigui a fi de bé, no? I anem a fer programes normals allà amb ells.
I què creus que saps fer?
Jo crec que sé explicar coses, sé captar interès. Seria el bàsic de la comunicació.
El teu pare.
Com el meu pare. Captar l'atenció. Després ja, que t'agradi o no... Però jo crec que si em dones 5 minuts et puc retenir, i aquí li vaig fotent. Després hi ha gent que diu, bueno, doncs mira, escolta, això no m'interessa prou. O sigui, mira aquest tio, és graciós, està, em cau bé. I aquí, amb això he basat la meva carrera, que no és fàcil, que no és fàcil. Jo, mira, ara escolto molts podcasts, estic malalt de podcast, vaig ser jurat d'uns premis, ondes de podcast, i vaig escoltar 150 en 2 setmanes, una cosa... I vaig fer un exercici molt interessant, d'oient, que ho soc, en general, de la ràdio vostra, de tots. Jo escolto molta ràdio, com suposo que tu també, no? Vale. Aquest, per què et deia això? Ah, sí, perquè, clar, quan anava tant a l'engròs, molts no em captaven l'atenció. No em tenien. i posàvem bona fe, bona intenció, va, vinga, va. Però pensava, no em tens, tio, no em tens, o tia, no? I dic, hosti, quina màgia té aquest ofici que escoltes, pues fas clac, fas on a l'aparat o el reproductor i el presentador o presentadora et té. I això... Això jo penso que no es compra ni...
Clar, clar, i que a més no hi ha una fórmula per dir com ho he de fer per tenir la gent, no?
Sí. No, saps? Diran que has de ser tu, que tal, però m'agrada i penso molt en això, en una cosa que és la màgia de la comunicació. Encara m'agrada molt. I crec que en sé una mica més, que quan vaig començar... Comunicació en altres registres, també, no? Com explicar, per exemple, la programació d'una emissora. I que això és una cosa que m'interessa molt, com són les emissores, un cartell, jo em foto amb tot, perquè penso que comunicar amb honestedat, no? Perquè bueno, no entraríem aquí en publicitat absurda i tal, però comunicar és una cosa, és que crec que és el que em va captar l'any 82 i ho seguirà fent, no?
Dius per això a Zasbach que el teu pare té totes aquestes qualitats, però que tu has sortit a la teva mare.
Sí, sí, jo sóc una barreja, ara ja ho tinc clar, sóc barreja. Era més patidora, no tant, com ma mare és una dona patidora i mon pare és un home després, anímicament, emocionalment. Vinga, va, cap a fora, i ma mare és cap a dins. Jo crec que em vaig quedar al mig, i hi ha un tram de la meva vida que sóc més mare, que, bueno, no passa res, suposo que quan m'estic construint veig l'impacte popular de tot, la repercussió del que fas, i aleshores, ai, pateixo bastant. I ara que m'estic fent gran, Alberto l'altre dia em deia, escolta, podria ser que ara cada dia te la peli més tot? Diu, perquè estàs fent coses en el programa que no dono crèdit. Dic, crec que sí. I a lo millor estaria sortint el meu pare en la recta final de la meva vida, que espero que sigui llarga.
Boníssim, sí, això, sí. Escolta. Ai, aquesta barreja, està bé la Teresa, sí?
Sí, està bé, està molt gran, i estem ara molt emocionats en una cosa que, bueno, això donaria per més conversa, però hem fet un programa molt emocionant, he fet per TV3, que sortirà al setembre, sobre la guerra dels avis. Saps que tu també n'has fet un, no?
Sí.
Hosti, clar, doncs, bueno, què t'he de dir, no? Però en el meu cas, ja em van dir que el teu és molt especial, jo crec que tots ho són, eh? Hem recuperat la memòria del seu pare, que és el Mariano, que no en sabíem res. I vaig estar... Bueno, mira, això t'agradarà. Vaig fer tota la setmana del meu pare, per així, caracteritzat, i el divendres em recollien per investigar l'avi. Llavors, bueno, vaig tornar...
L'avi, pare de la mare, no?
Pare de la mare. O sigui, va ser un exercici molt xulo de desaparèixer tu i ser ells, o estar per ells, molt interessant, molt aconsellable, perquè els egos sempre ens maltracten una mica, i molt emocionant. Llavors la mare, sí que vaig demanar el programa, me tingui amb l'almarge, és a dir, de 85 anys, que ja no vol massa merder, i no el va conèixer. No el va conèixer. Aleshores jo, amb la... Bueno, no, l'equip de TV3, i jo simplement assistia al descobriment de totes les facetes de l'avi, i va ser molt xulo, molt xulo. I ara hem viscut això. Sí, que per cert, estaríem ja en tràmits per començar una exhumació al poble on calculem que és el cos de l'avi. I la mare, doncs mira, aquests dies fa una prova d'ADN i ella diu que sí, que encantada, i tiraríem endavant.
Que bo.
Sí, molt xulo, molt xulo, molt emocionant, eh? Va regirar molt a mi, tots els que anàvem, i vaig quedar meravellat de la producció. Em semblava que era un material sensible... Tu també et devia passar això, no? Van produir molt bé. No?
Molt. Produir molt bé i, a més, amb molt temps. Una tele que dius, hosti, aquesta tele no pot desaparèixer, aquesta cosa tan artesanal, diguem, aquesta cosa amb tants sentiments barrejats de tot l'equip, des de la directora, la Núria Castejón, fins a l'Eloi, no?
Tot. Bueno, l'Eloi, les Núries, les productores, sóc fan número 1 de les Núries, que són dues, em semblen meravelloses, i l'Eloi també, ja ho dic, el coneixes molt, no? A mi em va agradar molt l'Eloi perquè és també patidor i es preocupa molt per tu, i tot el rato m'anava preguntant, com estàs, Andreu? Com estàs? Em va tocar la cava, com estàs?
Toca, això sí que ho té.
És tu, com estàs? Estàs bé, Andreu? I va haver un moment que li vaig dir, escolta, l'Eloi, m'encanta que m'ho preguntis, tio, perquè, però si vols fer-me una cosa, quan jo estigui malament ja t'ho diré. Però bueno, efectivament es havia de fabricar així un programa tan emocional, no?
No t'ha arribat el moment i jo crec que tardarà molt temps a arribar-te. Però què creus que ha de ser més impacte? El moment en què tothom et coneix, diguem aquell moment de l'esclat de la popularitat i que dius, hòstia, què ha passat aquí? el moment que la gent ja et deixa de conèixer?
Jo suposo que home, que et deixin de conèixer depèn de com has portat la popularitat. És veritat que és addictiva, per molt que la portem amb dignitat, amb serenitat, a vegades ens emprenyem, perquè és que ens treu naturalitat, no? O ens treu quotidianitat. Vas a comprar... Ara mateix estava parlant per telèfon amb un nen. Escolta, una foto? Dic, perdona, és que estic parlant. Home, s'ha enfadat. Vius cosetes, microcoses incòmodes, però és addictiva. I, mira, a mi em va passar una cosa que és anecdòtica. Vam estar un estiu amb la Sílvia per als Estats Units i vaig recuperar l'anonimat. Clar. I de repente, però va haver un dia, només un dia, que li vaig dir a la Sílvia, dic, em comencen a fer ràbia els americans, els nord-americans, dic, perquè és que, clar, em miren pel carrer com si tal cosa. Vaig tenir una crisi momentània de... Necessitava, com el que deixa de fumar, estava molt bé, però, hosti, m'hagués agradat. I de repente trobaves un turista, home, Andreu, que fuig per Nova York? Ja, va. Ja tenies la dosi. Dic, bueno, doncs som una mica addictes, mal ens pesi.
Hi ha hagut algun convidat que t'hagi fet sentir molt petit?
No, he tingut bastanta sort. Jo crec que tu també, perquè els hem escollit, no? No fem re imposat i... Crec que amb tots els que he tingut, que també et diré, et confessaré, que estic una mica saturat de convidats. Jo no sé com ho portes tu, em dones una mica d'enveja, perquè hem fet tants, que jo em vaig trobar a l'última època que... Jo sóc educat i atent i intento ser amable, però venia algun convidat que no m'interessava ja. I no s'havia de notar perquè som uns professionals, i vaig pensar, ja començaria a ser el moment, Andreu, de canviar de terç. No se't pot notar, és de mala educació, però ells no.
És al principi, no? Vull dir que hi ha un dia que dius, hòstia, resulta que estic fent un programa i que ve tal persona de convidat, que, o sigui, com és que estic al costat d'aquesta dona, sí, o d'aquest home, no?
Això sí, molts. Intentar dissimular l'admiració, l'emoció. Jo sempre poso com a exemple una, que és la Geraldine Chaplin, que és l'única que li he demanat una foto jo, que em va emocionar, perquè té una mirada, té uns ulls, veus com la història del cine dins dels ulls, i va començar a explicar coses del pare, de quan el Chaplin se la seia a la falda, i com era el Charles Chaplin. Jo no sé, vaig fer com una espècie de viatge, molt, molt xulo amb ella, i a l'acabar li vaig dir, te sabe mal si nos hacemos una foto, que per cert no sé on la tinc.
Jo me'n recordo que l'única foto que he demanat va ser quan feia de guionista amb tu, el sense títol, el Cruyff. Llavors va venir el Cruyff.
M'ho havies dit. El Cruyff impressionava, eh? Hi ha convidats que, malgrat ells intenten que no sigui així, impressionen. Per exemple, impressiona molt Serrat. I mira que tens confiança i has trencat gels i tal, però impressiona Serrat. Jo quan me l'emporto a Grècia... vaig passar un mal viatge. Perquè ell diu, sí, vinc a Lesbos. Però clar, emportar-te el Serrat a Lesbos, que agafi una guitarra i canti Mediterrània, jo no vaig estar tranquil fins que vaig tornar a casa, perquè tenia la impressió de que l'havia de cuidar, no li faltés de res, i n'hi ha alguns escollits que és superior a ells, perquè després són amables, eh? Però tenen tal càrrega històrica o de personalitat que realment fan un buit i fas el que pots. Per exemple, hi ha un altre que impressiona bastant, que és Viggo Mortensen, que és un tio també que és com no sé, com un monument, no?, aquest home. I l'altra última vegada em va agradar molt perquè jo estava fumant un cigarro d'amagat, que clar, no es pot fumar, naturalment, no ho recomano, eh? I aleshores veig el plató, que ve ell, i diu, oh, menos mal que fumes, me hace un cigarro. I vaig dir, hòstia, Viggo, no sabes lo que me ayuda esto. I vaig dir, home, sí, que jo escolto el programa i pinto, i vam estar xerrant allà de tonteries. I em va agradar constatar que tot està al nostre cap. Després ells són la cosa més normal del món, segurament marcats per un màrqueting, per una... Per exemple, els americans són molt bons convidats, estan entrenats per ser naturals, i tinc molt bones experiències amb tots aquests, amb Tom Hanks, amb tots aquests. Ara, et donen 10 minuts i hi ha un senyor amb una mà darrere que et diu, 10, bona tarda. I tu creus que sou amics, però no ets amics, eh?
Tu treballes més bé en català o en castellà?
Doncs mira, m'he acostumat als dos idiomes, la veritat. Patia molt pel
castellà. Però 100% igual, eh?
Hosti, no ho sé, 100%. No. Jo crec que quan vaig començar en castellà, no tant, però a cop de fer quasi 15 anys, home... jo crec que podia dir tot el que volia. Em van comprar la veu en castellà, no la veu l'accent, sinó que el que anava a dir. És cert que en català, quan torno a fer català, em noto més segur. Sí, i després em passa una cosa, això no ho he dit mai, quan estic cansat em surten catalanades. Quan estic cansat, es veu que el muscle del castellà... No, no, això és així, eh? Estic traduint contínuament. I aleshores, bueno, si estic bé, ho faig bé. I l'altre dia, no sé on tenen, un programa vaig dir... Estoy una mica cansado. Amb 57 anys, eh? I em van mirar i dic, perdón, un poco. I era perquè estava molt petat.
Quan marxes a Madrid, és per arribar a més gent? És per alguna altra cosa? T'has cansat d'aquí, de TV3?
Mira, tenia ganes de canviar d'escenografia. Portava 25 anys treballant a Barcelona, que són anys, des que vaig arribar de Reus. Havia produït tot des de Barcelona en espanyol, primer en català i després en espanyol, en castellà, i estava un palet saturat de la ciutat. Una cosa que... Saps que sempre deia, ja sé exactament què hi ha quan fas la cantonada de Rosselló. Sé exactament el que em trobaré. Aquesta previsibilitat de tot, absoluta...
També professional.
També professional, però sobretot personal. I vaig pensar, em feien enveja, saps qui em feia enveja a mi? Encara m'ho fan, eh? Els corresponsals aquests que van a l'estranger. Ara me'n vaig a Washington, ara me'n vaig a París. I dic, hosti, tu això no podràs viure mai, no? Perquè no... I vaig pensar, home, hi ha una solució, que és fer la producció que sempre et demanen des de Madrid. Doncs anem a conèixer Madrid. I ho vaig prendre així, dic, vaig experimentar uns anys que és treballar en una altra ciutat i en una altra societat, perquè això ho dic sense cap mai de càrrega política. És que som molt diferents. I és que ja vestim diferents, és que mengem diferent, i van haver durant uns anys, vaig pensar, després ja va venir pandèmia, ja, bueno...
I anar a Argentina o Mèxic, també la possibilitat d'anar-hi a viure?
També. Mira, no ho descartem, no ho descartem. El que no m'agradaria és anar a viure a un lloc per ambició, saps? Una vegada vam tenir les converses amb un productor nord-americà, que no van prosperar, i l'home va quedar una mica parat, perquè estàvem a Miami parlant d'un possible projecte, i ell, en el seu tarannà nord-americà, que saps que l'estatus i el luxe són arguments de venda, no? I em diu, bueno, si vostè ve aquí, podria viure aquí a Miami. I vam passar per uns callos, diu, veu, aquí viuen aquest. I jo li vaig dir, és que jo vull viure a Barcelona. I el tio em va mirar pensant, aquest tio és tonto. Des del seu cap nord-americà capitalista, diu, no ho he entès. Dic, no, l'he entès, però tinc 50, ja en tenia 50 llars. Dic, jo vull un entorn més humà, més agradable, si vol vinc a fer els programes. Després finalment no va sortir. Però aniríem a un lloc on tingués sentit. No per ambició de poder dir, és que estic vivint allà, no?
L'ego creix amb els anys?
L'ego és un misteri, tio. Això has de dedicar a un programa, L'ego és un misteri, perquè jo intento definir-lo, acotar-lo, el tinc monitoritzat, després em sorprenc. Jo dic que l'ego, l'artista el necessita. És que el necessita. Hem d'estar en pau amb l'ego, perquè quan tu creus que el que fas té sentit explicar-ho, per exemple, ara quan pinto, ara he tornat a pensar en l'ego, dic, hosti, dic, si no tinc una mica d'ego, com penjo uns quadres en un lloc i dic, ei, he fet això, a veure si us interessa. És com treballis amb l'ego, que és pràcticament un muscle emocional com qualsevol altre.
Amb el teu i amb tota la gent que t'has envoltat tota la vida, no?
Sí, sí, però és com la base, la mare, no? On construeixes una figura artística. Perquè el que no pot ser, que n'hi ha, artistes que no volen sortir. Saps aquests que s'amaguen, que toquen amagats, que fan llibres però no fan promo, però bueno, és que jo, clar, tot això, jo només vull l'artístic, tot el que més no vull. Dius, home, no. Si surts, si t'expliques, ves amb tot, no? I aquí per aquí hi ha l'ego, sí, sí. Sí, sí.
Andreu, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
Mira, ha durat 40 minuts, 32 segons, molt bé. Sí, la posaràs sencera?
Sí.
Hòstia, molt bé. Saps que ets un bitxo raro, no? No, t'ho dic en sèrio. Tu ets un podcast, eh?
Però el ritme no té a veure amb els minuts que duri, no?
Bueno, però és que aquest debat el vam tenir justament aquell dia amb els companys i parlàvem de la ràdio tan, com dir-ho, tan formatejada d'ara, que és la que no ens agrada, no? I dèiem, hosti, per què no hi ha converses més relaxades? I el podcast justament ha vingut a treballar això. Intimitat, durada, naturalesa de les coses. Que estem 40, doncs estem 40. Ara, que sàpigues que això que fas tu, això no ho fa ningú.
Andreu, gràcies.
Gràcies a tu, Albert.